Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. D'aquí un any, les persones que viuen en residències podran ser ateses allà mateix per metges d'atenció primària i, per tant, no s'hauran de desplaçar fins als CAP. El govern desplega així un nou model d'atenció per poder atendre millor la gent gran, que és un dels col·lectius que necessita més atenció mèdica. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, diu que estan compromesos en avançar cap a una millor assistència dels col·lectius més vulnerables.
Les residències no són els hospitals, les residències són l'espai on viuen aquestes persones, però justament per les característiques d'aquestes persones havíem de garantir que també tinguessin garantida el seu dret a la sanitat en els mateixos termes que té qualsevol ciutadà.
Les persones residents solen presentar necessitats significatives d'atenció sanitària, tenen gairebé un 10% de malalties cròniques i una mortalitat a l'any del 20%. Més qüestions. En clau política espanyola, aquest dimarts el nou portaveu del PP al Congrés ha fet la primera intervenció des que ha assumit el càrrec. Miguel Tellado ha carregat contra el PSOE acusant-lo d'envair totes les institucions.
Hay una invasión por parte del Partido Socialista de todas las instituciones de nuestro país y de todos los poderes del Estado, que es algo patológico y que desde luego no es sano en una democracia como la nuestra, como la que queremos en nuestro país.
Tellado també ha assegurat que el PP utilitzarà tots els mecanismes que té al seu abast per frenar la llei d'amnistia acordada entre el PSOE i l'independentisme. I un apunt més polític, el Consell de Ministres, que se celebra aquest dimarts, ratificarà el nomenament d'Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat, un càrrec que assumirà fins al 2027. García Ortiz, de 56 anys, ocupa aquesta posició des de l'any passat, quan va substituir a l'aleshores ministra de Justícia, Dolores Delgado, que va plegar per motius de salut. I en plana internacional, pendents del conflicte al Pròxim Orient, Qatar treballa en un alto el foc permanent a la franja de Gaza, tot plegat després de saber que la treva entre Hamas i Israel, una treva temporal, s'ha allargat 48 hores més. Doha assegura que 20 hostatges que es troben a la zona de Gaza podrien ser alliberats en els pròxims dos dies i, per tant, la treva es podria estendre més enllà d'aquest dimecres. Així ho ha assegurat el ministre d'Exteriors qatarí, Mahed Al-Ansari, en roda de premsa. Des que es va intensificar el conflicte el passat 7 d'octubre, més de 15.000 persones han mort. I abans dels esports, fem un darrer apunt, en aquest cas tornant a casa nostra, un apunt econòmic. La pensió mitjana a Catalunya es va situar en els 1.246 euros al mes de novembre. La xifra representa un increment del 9,58% en comparació al mateix mes de l'any passat. Són dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. El govern espanyol ha pagat 1.775.398 pensions. A més, aquest mes s'han abonat ja la paga extraordinària amb 1.224 euros que corresponen a 1.771.939 prestacions. La majoria de pensions, en aquest cas a Catalunya, són les de jubilació, amb un import mitjà de 1.407 euros. I ara són la 1:03 del migdia. Fem un apunt, en aquest cas esportiu, com sempre, amb Pol Corredoira.
Estàvem pendents d'aquesta situació al Futbol Club Barcelona, doncs ja tenim comunicat. Gavi ha estat operat satisfactòriament, és el que diu el text que ha fet oficial fa tot just una mica més de mitja hora al Club Blaurana. El migcampista ha estat intervingut pel doctor Joan Carles Montllau del trencament complet del lligament encreuat anterior que es va fer amb la selecció espanyola. També se li ha practicat una sutura meniscal. És baixa per un període d'entre 8 i 9 mesos. Tot quan també s'ha publicat la convocatòria pel partit d'avui contra el Porto. La llista s'ha anunciat un dia més tard per veure si Marc-André Ter Stegen, el porter, hi podia entrar, però sembla que les sensacions no són del tot bones. Ha arribat a la ciutat esportiva ben d'hora per entrenar i finalment no jugarà avui la cinquena jornada de la Champions. Iñaki Peña tornarà a ser titular, com ja va succeir a Vallecas contra el Rayo Vallecano dissabte passat. Qui sí serà a la llista és Sergi Roberto. El de Reus entra després de quasi dos mesos fora per lesió. També hi seran els jugadors del filial Lamine Yamal, Fermín, Casadó, Astralaga i Cochen. I en motor, en marxa els testos de pretemporada de MotoGP al circuit Ricardo Tormo de València, on diumenge va acabar el Mundial 2023. Bones sensacions per Marc Márquez, que s'estrena amb el seu nou equip. Gresini ha rodat tot el matí a les posicions capdavanteres, de fet estarà mateix novè, en una jornada en què Pedro Acosta també s'ha estrenat amb Tech 3 Racing. I Martín, Jorge Martín, el candidat al títol, ha anat per terra.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a l'Estel migdia, a les dues. Mentrestant, us deixem el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip.
Vinga, va, 5 minuts que passen de la una del migdia. Serveis informatius d'aquesta casa que ja ens ha posat en sintonia amb l'actualitat. I a aquesta hora saludem ni més ni menys que la dissenyadora de moda i de moda. Inés Farrés, què tal? Bona tarda.
Molt bé, com estem?
Bé, home, a punt per parlar de moda i d'un personatge, jo diria, tan històric com icònic com curiós.
I té allà molts els entresijos, que s'ha parlat molt d'aquest personatge, s'ha parlat molt de la seva vida, de la seva història...
I de la seva moda.
I de la seva moda, o sigui que per això avui la porto.
Jo crec que va crear tendència i de quina manera, eh?
Perquè, com sempre diem, que un mateix personatge toca només al nivell històric, sinó també al nivell de història de la moda, doncs aquí la tenim. Si et dic Jacqueline Bouvier, potser els oients es queden una mica... locos, però si dic el seu cognom de casa, de què és? Jacqueline Kennedy.
Home,
això
clar,
és una altra cosa.
Clar.
I primera dama dels Estats Units durant el seu matrimoni amb el president John F. Kennedy.
Uh-huh.
I avui protagonista de la nostra secció sobre moda.
Que bé, m'agrada molt. I m'agrada molt perquè quan tots pensem en Jackie Kennedy, com se la coneixia popularment, a tots jo crec que ens ve precisament el mateix disseny de moda al cap.
Possiblement.
No? Que és aquell trajo... No sé si diu trajo, eh? Traje chaqueta, que se'n diuen en castellà.
Sí.
Amb un sombreret, no sé com dir-ho, rodonet,
sí?
No sé, al cap. És molt típic de Jackie Kennedy.
Jo sempre penso que és un personatge com una mica com la reina Isabel II d'Anglaterra,
sí,
que penses en ella i penses en un estilisme.
Sí, sí,
és igual,
sí,
el
sí,
color,
sí,
la forma, els detalls, però és com que sempre un mateix estil. Llavors, això és senyal de que tenia, doncs, com dèiem, un estil molt característic,
uh-huh,
i que també, doncs, va formar part de la història de la moda. Llavors, el motiu de parlar avui d'ella és perquè la setmana passada, el 22
sí,
de novembre, es van complir 60 anys de l'assassinat del president.
Ah,
i buscant allà per les notícies vaig trobar un article molt interessant que deia: on és el tristament famós vestit rosa que duia Jackie Kennedy?
Ep.
Com estaves dient, doncs un traje jaqueta,
sí,
de color rosa amb les solapes blau marí,
uh-huh,
que era el que portava quan van assassinar el seu marit.
Sí,
i una imatge que jo penso que és visual per tothom que hi pensi en aquell dia.
Molt icònica.
Sí, ningú no pot imaginar-se aquest vestit.
Uh-huh.
Llavors, i a més és bastant conegut perquè no se'l va treure fins al dia següent,
exacte,
arribant a la Casa Blanca, apareixent fins i tot davant de les càmeres amb el vestit tacant,
sí, sí,
de, la,
sí,
de la sang del seu marit.
De president, sí.
I com això sí que me'n recordo de la pel·lícula que es va fer de Natalie Portman, de Jackie Kennedy.
Que preciositat de pel·lícula, deixa'm-ho dir també.
L'he vist un cop i tampoc me'n recordo gaire.
No?
O sigui,
a mi m'agrada molt.
Mira, aprofitant això, podria tornar-la a veure. Però sí que me'n recordo molt d'aquell moment que li ofereixen canviar-se de roba,
uh-huh,
i ella diu que,
no,
diu que no, perquè vegin el que han fet amb el seu marit.
Sí,
llavors,
sí,
justament, aquest va ser el motiu perquè aparegués fins al dia següent amb, uh-huh, amb el traje tacat de sang. Llavors, és un traje rosa, a nivell tècnic, per
uh-huh,
donar aquí el punt historiador, és un traje rosa de tweed format per una jaqueta i una faldilla, com dèiem, de color frambuesa,
uh-huh,
amb els detalls en blau marí. I, com dèiem, doncs, ha sigut un dels conjunts, doncs, jo crec, més coneguts del seu armari.
Absolutament.
Llavors, originalment es creia que era de Chanel,
uh-huh,
per la forma, el teixit, i va ser objecte de debat entre historiadors i experts de la moda per aclarir si era autèntic o una còpia d'alta qualitat.
Uh-huh.
Doncs bé, finalment va ser Justine Picardy, que era la biògrafa de Coco Chanel, qui va resoldre aquest dilema demostrant que no era un Chanel.
No?
No era un Chanel autèntic, sinó que era una còpia feta per una boutique de luxe de Nova York que es deia Chet Ninon. I es veu que en aquella època,
broma,
jo això sí que
una,
no ho sabia...
Que una primera dama duia una còpia.
Clar, jo pensava... Ui, quina falsificació,
clar,
això està feo, i més amb una persona que s'ho pot permetre. Però després, investigant, es veu que en aquella època moltes marques i modistes independents estaven autoritzats per la pròpia marca mare, diguem,
sí,
a fer, a reproduir aquestes creacions de marques de luxe,
ah,
fent servir patrons i materials validats per la firma original.
Val, és a dir, si pots fer la creació que jo he dissenyat, però com jo et digui.
Clar, aquí et dono els meus patrons perquè siguin exactament iguals,
uh-huh,
i els teixits que estiguin com una mica, doncs, dintre els estàndards de qualitat. Clar, també és veritat que Chanel estava a França,
uh-huh,
i ella era neoyorquina. Llavors, també és una bona manera, com ara serien les franquícies o tal, doncs, de tenir una mica punts de venda, diguem, autoritzats, doncs això, amb modistes independents, però no era una autèntica.
Clar.
O sigui que, llàstima.
Ara em preguntava jo si... Perquè em deies, en aquella època estaven autoritzats... Això encara passa?
No, ara ja, si vols una cosa de marca, t'has d'anar a la marca.
Has d'anar a la marca.
I és que si no, i també com hem entrat molt aquí sí, al món de les falsificacions,
sí,
jo crec que no se la juguen a autoritzar ningú, per si les mosques.
Clar, també és veritat.
Llavors, una dada curiosa és... una de les coses més representatives d'aquest vestit és el color. és un color molt emblemàtic, sí, com dèiem, no? Que tothom pues, hi pensa quan parlem d'aquest dia, vamos. Uh-huh. Però en aquell moment, la major part del públic no es va assabentar del color del traje, ja que les notícies es retransmetien en blanc i negre, sí, i els diaris no imprimien les imatges en color.
Clar.
Llavors tothom, quan va morir, pues, va veure que la Jackie Kennedy portava un traje, tacat a sang o no, però no sabia el color, que clar, és una de les coses més icòniques d'aquest vestit. Uh-huh. Llavors la tonalitat del vestit en qüestió va començar a ser coneguda una setmana més tard amb l'aparició de diverses fotografies, ara sí, en color, publicades per la revista Life, uh-huh, el 29 de novembre, amb motiu d'un homenatge al president. Llavors, bueno, és una dada curiosa perquè, clar, ara estem molt acostumats a veure-ho tot en el moment, en el color i la versió que és, però en aquell moment, doncs, va ser una cosa que va trigar en ser coneguda.
Per tant, m'ho has triat molt bé, això. Inés, el dia 22 es produeix l'assassinat del president Kennedy, però no ho sabem fins al dia 29, és a dir, fins un dia
després,
com demà, de quin,
sí,
color era el vestit,
ah, mira,
de Jackie Kennedy.
Exactament. Si ja es va morir la setmana passada, doncs fins demà no sabrem el color. Però aquí som molt simpàtics i us fem ja spoiler.
Ara.
Era rosa. Doncs aquest vestit mai es va arribar a netejar i va pertànyer a la família durant molts anys. Mm-hmm. I, o sigui, ara ja parlant una mica de, vale, fins aquest dia, què més s'ha sapigut d'aquest traje? Perquè sent una peça tan icònica i d'un dia tan important pels Estats Units, doncs què va passar? Doncs fins al 2003... que la filla de la parella, Caroline Kennedy, va donar aquest traje als Arxius Nacionals dels Estats Units, amb l'única condició de no ensenyar-ho al públic. Llavors, es diu que l'acord és el de no treure-ho, ojo, fins al 2103.
Ai!
Sí, encara queden això, 80 anys... perquè aquest traje passi a ser ensenyat al públic i no sabem, de totes maneres, si això acabarà sent ensenyat o no. Jo penso que pel nivell de morbositat que es mou por ahí, segurament sí que acabi sent ensenyat. Però ens queden 80 anys, llavors aquesta dona, Caroline Kennedy, la filla dels...
Queden 80 anys, eh?
Queden 80 anys.
No ho veuré, això.
Jo tampoc, jo ho he calculat i dic... o la longevitat tira molt o crec que ja no ho veurem. Uh-huh. Llavors va pactar això, que no es podria ensenyar al públic fins 140 anys després de l'assassinat. Llavors el motiu, segons deia, era per evitar deshonrar la memòria dels seus pares o causar pena o sofriment als membres de la seva família.
Fixa't.
Llavors, clar, on està guardat aquest traje? Perquè si no es pot ensenyar fins d'aquí 80 anys, on està? Doncs al conservar-se en el seu estat original amb la sang intacta, és que això és una mica creepy, però com es conserva amb la sang intacta, es veu que està guardat en un espai sense finestres i amb la humitat i la temperatura molt controlades.
Val.
Perquè es mantingui a les mateixes condicions que el 1963. Llavors és un espai que canvia l'aire 6 cops per hora.
6 cops per hora, eh?
6 cops per... O sigui, jo penso Mora la quantitat Déu. De gent que està empleada per aquest traje. Jo...
Sí, clar.
I la localització precisa es manté en secret. Suposo que per evitar, doncs, gent una mica psicòpata o el que sigui, que pugui allà...
Clar, deu ser un tratjo que... Deu ser codiciat, com a mínim veure'l.
Al final és això, és que no és només una peça històrica de la moda, sinó també una peça històrica de qui la va portar i, sobretot, en quin moment la va portar, i, sobretot, que és que té la sang del Kennedy. Mm-hmm. Sí, que és una mica enrevesat. Però, bueno, tota aquesta... aquesta parafernàlia, diguem, que està muntada al voltant del traje, és una demostració més de la importància simbòlica i històrica que té aquest conjunt.
Mm-hmm. Mira, Inés, em parlaves de la filla dels Kennedy, Caroline.
Caroline.
Tira, tira. Hand, touching hands, reaching out. Touching me, touching you. Nel Diamond, que va dedicar aquesta peça, una de les teories era precisament a la filla dels Kennedy.
Que fort, això
Caroline.
No ho sabia. Ara és la cançó de les bodes, aquesta.
Veus?
Ara sona el remix que han fet
tot
a totes
torna.
Les bodes.
La moda, la cançó...
Efectivament.
Tot torna.
Li poses una base una mica electrònica i ja tenim entrada per les bodes.
Sí.
Però no ho sabia, això, que estava... Bueno, que s'havia inspirat en ella o dedicada en ella o com sigui. Després parlarem un detallet de la filla que deixa un que interessant. Llavors, bueno, tornant aquí a la Jackie...
Sí.
Bueno, un dels seus, ja han dit, un dels conjunts més coneguts era aquest que portava el dia de l'assassinat, però va ser tota una icona de moda a l'època.
Absolutament.
Els 50-60 van dar un estil propi molt característic, anomenat estil Jackie.
Estil Jackie, directament.
Sí, sí, o sigui, com d'important no era que va tenir el seu estil propi.
Imagina't.
Llavors va esdevenir doncs, una eina diplomàtica molt important pels Estats Units i bueno, ella mateixa va ser un símbol d'elegància, de bon gust,
sí.
I va portar siluetes modernes i, sobretot, looks monocromàtics, com dèiem abans, no? Que la penses i t'imagines una mateixa silueta,
sí, un mateix
bloc de color i...
El vestit rosa que ens deies, li recordo un blau també molt icònic.
És que anant per aquí,
cel,
una de les seves característiques...
Blau radiostel, diguem-ne.
Més claret, fins
més claret,
i tot.
Més claret.
Una de les seves característiques és l'ús de colors pastel, justament.
Ah, mira,
de
veus?
Fet, jo és que penso en ella i se m'acut un groguet així molt fluix.
També li recordo un groc.
Sí, un roset a pal. O sigui, tot colors molt pastel. Uh-huh. Eren els seus tons preferits i deia que era per la dolçor i la feminitat que desprenien, però sense cridar l'atenció ni caure en la vulgaritat.
Ara.
Si la dona era elegant i sabia el que es portava. Llavors, també feia molt ús de vestit, jaqueta i faldilla, com dèiem, d'un mateix color, i sovint també combinats amb abrics de conjunt, amb botons, portava molts botons, i màniga tres quarts. O sigui, és que és la imatge, ella, amb les mànigues tres quarts, tal. També amb guants blancs, combinats amb les sabates també blanques, o sigui, era un conjunt bastant típic en ella.
Sí.
I, com dèiem abans, l'ús dels barrets pillbox.
Pillbox es diuen aquests, eh?
Traduïts literalment com pastillers, per la seva forma similar a la dels pots de pastilles que hi havia a l'època abans de que arribessin als blisters.
Aquelles rodones, eh?
Sí, doncs es diu per això. Però a mi a la universitat sempre me l'han descrit com barret pandereta.
Ah, mira, també.
Llavors em sembla bastant més mono, o sigui, el barret pandereta. Llavors, clar, abans no volia fer spoiler, però... jo em quedo amb pandereta,
sí,
més
home,
que pastiller.
Sí, sí, home.
A més, suposo que en anglès pues, el pillbox és guai, però aquí el pastiller...
Pastiller,
doncs,
barret
queda
pastiller
mica...
queda estrany.
Sí,
eh?
Però millor pandereta.
Queda de barret de Festival Cruïlla, una mica. Saps?
Però ella no s'hi ficaria allà, o sigui que millor li posem el pandereta, que sona més nadalenc, també.
Val.
Llavors és un barret més aviat petit, com dèiem abans, rodó, de vores altes,
sí.
Sense ala i pla per la part superior.
Uh-huh.
I era un complement que es combinava molt a l'època amb els trajes això, tipus Chanel. Però ella va ser una de les persones que més va abanderar aquest barret, sense dubte.
Sí.
I tenia un dissenyador de capçalera, que era l'americà Halston,
uh-huh.
Qui de fet es va fer famós en part gràcies a treballar per ella.
Ah, mira.
O sigui, que també va donar feina. I actualment aquests barrets es poden trobar als uniformes d'algunes hostesses d'aerolínia.
Sí, senyora.
Allà amb el folar també, com
exacte.
Si penja. I...
Sí, és l'única
manera, jo crec, que ara tenim de veure'ls, perquè no és un accessori
no és comú,
molt comú. Llavors, bueno, el seu vestuari i el seu estil, com dèiem, es deu principalment al dissenyador Oleg Cassini,
uh-huh.
Que el va reclutar per crear el seu armari oficial de primera dama, o sigui que tampoc era tot mèrit seu, i aquí ella mateixa anomenava secretari d'estil de la Casa Blanca.
Ai, m'encanta això.
Sí, ella tenia noms per tothom. Cassini va ser el creador de més de 300 outfits per Jackie Kennedy.
300, eh?
Més de 300. Home,
quina
és que, clar, era gent que tenia moltes aparicions, molts viatges...
Clar.
Es té una mica més allò de reutilitzar, però jo crec que en el moment era...
Ara l'estic imaginant, Inés, perquè, clar... Jackie Kennedy es va arribar a reunir, de fet va arribar a sopar, amb Elisabet II d'Anglaterra.
Sí.
Quan va ser la reina Elisabet, precisament, qui va anar a la Casa Blanca a veure els Kennedy.
Uh-huh.
Hòstia, deurien comentar els modelets, eh?
Home, devia ser el moment, clar...
Amb dos modelets.
No es tenia com tanta referència com tenim avui dia de vestits, de gent que va a eventos i que hi ha gales. I clar, suposo que era el que arribava a la població, era el que sortia a l'Ola.
Clar.
I era el que sortia als diaris, llavors suposo que era molt comentat.
Boníssim, això.
I clar, pues, 300 outfits pues, pot ser pues, de tots aquests viatges, eventos, gales i sopars oficials. Llavors, pues, aquest home, Oleg Cassini, va ser qui la va transformar en una dona de destacada presència.
Uh-huh.
Però l'aparició d'aquest personatge ens fa passar a una banda de la que tenia moltes ganes, que és la banda del safareig.
Home, va.
Per tocar alguns temes i parladories que també van envoltar la figura de Jackie Kennedy. Perquè
Adéu-n'hi-do,
igual
també.
Que a nivell de moda doncs, va ser una icona,
uh-huh.
També la seva figura doncs, va envoltar moltes... molts problemetes.
Polèmica, com a mínim, sí.
Llavors, una d'elles, per exemple, la seva enemistat, segons deien, amb una altra icona d'estil de l'època, Grace Kelly.
Sí que es deia.
Dues dones, doncs, enfrontades per la societat. És que ara que em deies Isabel II, dic, bueno, pues una mica en la línia, també estava contemporània Grace Kelly. Llavors, diuen que s'odiaven. Però bueno, Llavors era una mica inevitable, doncs, que la societat d'entrada les enfrontés, perquè tenien moltes similituds. Una era primera dama dels Estats Units, l'altra el Principat de Mònaco. Totes dues eren americanes, de la mateixa edat. Totes dues eren considerades icones d'estil. Llavors, doncs, com deies, no? Si dos coincideixen, el primer, jutjar, a veure, comparar. D'entrada, a veure qui va millor. Les diferències, però, també estaven servides. I una d'elles era que una tenia corona i l'altra no. Llavors, bueno, al final les diferències... Mentre que la vida de Jackie Kennedy sovint estava marcada, doncs, per les suposades infidelitats del seu marit, històries vàries, el món de Grace Kelly era molt més divertit, envoltat d'estrelles de cinema, un armari ple de creacions de grans vestuaristes i dissenyadors... Bueno, tenia una vida més dinàmica.
Clar, llavors, per cert que va ser Mica qui li va dedicar una cançó.
Grace Kelly, de les primeres, bueno, de les primeres que va fer Mica, o sabe, de les
més conegudes, més exitoses.
Dels inicis, sí, me'n recordo. Doncs, pues mira, cadascú... No, la Jackie no ha tingut cançó, t'anava a dir...
La Jackie no...
Sisplau, algú que faci una cançó a Jackie Kennedy.
L'Anna del Rey va fer per la pel·lícula de... que abans l'anomenaves per la pel·lícula de Jackie, va fer alguna peça...
Però dedicada... com a banda sonora.
Sí, com a banda sonora. Però com a cançó dedicada a Jackie Kennedy, jo no en conec.
Pues mira, ja tenim una diferència més per avivar l'amistat, ara que els importa elles rei menys. Doncs Kennedy, en canvi, com no tenia les creacions d'aquests grans vestuaristes, com hem dit, confiava en Oleg Cassini per fer el seu vestuari, qui també havia començat la seva idea laboral al món del cinema i havia sigut amant de Grace Kelly. O sigui, a Jackie Kennedy li feia el vestuari l'amant de Grace Kelly. I es diuen les males llengües, que per això Jackie Kennedy el va contractar. I és que volia el dissenyador que havia convertit a l'actriu en icona de moda, el volia per ella.
Clar.
Llavors està una mica allà la trifulca servida. Llavors, quan l'actriu es va casar amb el príncep Rainiero de Mònaco, Jackie Kennedy va pensar que tenia planat el terreny, dient, vale, empaquetem a la Grace Kelly a Mònaco i em quedo jo com a la reina. Però no, va continuar aixecant passions, tot i havent-se mudat a Mònaco. Llavors, va continuar la rivalitat.
És que Grace Kelly era molt Grace Kelly, també.
Era. Un dia en parlarem de Grace Kelly, m'encanta Grace Kelly.
Quines dues.
Clar, és que a més la pots parlar en la seva faceta d'actriu, la seva faceta de princesa, sempre vestida com un guant. Bueno, a mi m'encanta.
Un dia podríem parlar també d'això. De
trifulques?
Sí, de dones enfrontades o homes, que també,
N'hi ha, la societat.
Enfrontats a través, sobretot, de la moda.
Home, al final és un punt, com dèiem aquí, no? Pues, jo sé que aquest home li ha fet a ella ser icona, pues, avui per mi vull jo ser més que ella.
Clar.
Però al final sempre és que la personalitat de cada un... Això també juga. Llavors,
clar,
no és el mateix. Llavors, la primera trobada oficial d'elles dues, que jo crec que això sí que devia ser un moment bastant esperat si es sabia d'aquesta enemistat, va ser el 1961, amb la recepció dels prínceps de Mònaco a la Casa Blanca. Llavors, en aquells dies es va parlar molt de la gran proximitat excessiva, segons es deia, del president americà i l'actriu.
Ep!
I es va parlar de que la seva joventut havien tingut un romans, arribat fins i tot a parlar, per part de les famílies, de plans de boda.
Com d'aquí,
Sí, clar. La Jackie Kennedy tenia el radar posat en el Grace Kelly d'aquesta dona no se m'acosta. Llavors, Grace Kelly, anys més tard, ho va desmentir, tot i que sense excessiva credibilitat, dient que aquella trobada havia sigut molt amistosa i amb molt bona relació amb la primera dama. Llavors, ara, rescatem a la Carolina i diu que havia explicat que havien parlat simplement de les seves carolines. I és que, curiosament, les primogènites de les dues famílies es diuen Carolina. Les dues, casualment, són del mateix any i la filla de Grace Kelly és, curiosament, també 10 mesos més gran que la de Jackie Kennedy.
Ai.
Home, no volem pensar que va copiar fins i tot el nom, però és que són una mica dades enrevessades. Llavors, normal que les comparacions doncs, estiguin servides.
Tu diràs.
El dia que diuen que es va trencar definitivament tota relació, però va ser quan van assassinar el president, perquè els prínceps es trobaven justament als Estats Units celebrant una festa i no la van voler anul·lar, tot i conèixer la notícia de l'atemptat. Llavors es diu que Jackie Kennedy allò no ho va perdonar, va fer creueta a Grace Kelly i fins i tot no es va voler posar el telèfon quan la princesa va trucar per donar-li les condolències. El que més m'agrada de tot això és saber qui va filtrar tota aquesta informació, perquè imagino com el servei l'ha trucat, li ha dit, li ha no sé... Perquè això arribi fins als nostres dies...
Tu diràs.
És potent. Llavors, com dèiem, doncs, anys més tard, Grace Kelly va negar l'enemistat que se'ls atribuïa, però Jackie Kennedy mai es va voler pronunciar.
No va dir res, eh?
Mai va voler dir sí, sí o sí, no. Uh-huh. Llavors, bueno, que cadascú fas com les seves càbales. Però les habladories... Quan el riu són agua, jo.
Ara, i segueixen, eh? Tant temps després.
No, no, és que al final són dos mites que s'han creat elles com icones, com, a, com dèiem, no? També per la seva importància històrica i importància al món de la moda, i al final les comparacions estan servides.
Tan tancades com el seu vestit, però.
Com?
Dic, aquestes trifulques, que no sabrem mai ben bé...
Esperem que no haguem d'esperar 80 anys. Algú que faci allà una biografia no autoritzada i... Pues segur que n'hi ha moltes, eh? I que expliquin allà trapos sucios, però bueno, pel vestit haurem d'esperar 80 anys.
Mira, et faig dues preguntes i acabem amb una cosa xula que tenen preparada. La primera pregunta és si és comú que un personatge tan icònic agafi no tant una peça de moda i la posi precisament de moda, sinó que faci seu tot un estil.
Sí, normalment...
És el que dèiem, eh?
Sí.
Si tu penses en Jackie Kennedy, tots pensem en el mateix estil.
Exacte, perquè al final és que sempre anava igual. O sigui, sempre hi havia com unes característiques comunes, que jo crec que és el que fa un estil a una persona. Igual que el que dèiem, no?, com la reina Isabel.
Ah, exacte.
El seu estil, què és? O sigui, pot anar amb robes diferents, colors diferents, però també monocolor, amb el bolsito petitó penjat al braç, els guants. O sigui, al final és unes característiques comunes que fa servir repetidament i que fan que en conjunt tingui un estil propi.
Mm-hmm. Escolta, Inés, començàvem a la secció d'avui, o vaja, la posàvem com a mínim, amb aquest Sweet Caroline de Neil Diamond, dedicat a la filla de John Fitzgerald Kennedy i de Jackie Kennedy. Acabem amb una altra peça, va. Do I attract you, do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty, am I too flirty, do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me, why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly. Grace Kelly, de Mica.
Ni avui així és protagonista sona. Jackie Kennedy. Sempre arriba Grace Kelly a treure-li el lloc.
Les dues. Quines dues donasses i quina moda.
Quina moda.
I com han influït.
D'una i de l'altra. Ara.
Inés Farrés, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
T'esperem la setmana vinent.
Que molt bé. Adéu. Him.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Radio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Vinga, va, 2:15 del migdia, hora de la Girocleta. Avui hem enviat a l'Olma Giró a veure un pessebre. No qualsevol pessebre, eh? Un pessebre tradicional. De fet, el que es fa cada any al Museu Marès de Barcelona, i em sembla que allà la tenim. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, Joan Trias. Doncs sí, correctament estic aquí, al Museu Marès de Barcelona, a la plaça Sant Iu, al costat de la Catedral de Barcelona, bé, al darrere, diríem, que és on es fa, on s'instal·la cada any el pessebre tradicional que fa l'Associació de Pessebristes de Barcelona. Un pessebre que està situat al pati i que es podrà visitar fins al 7 de gener. Per tant, per tots els que ens esteu escoltant, que sapigueu que fa rep molt pocs dies, aquest dissabte va obrir les seves portes al públic, encara teniu molts dies per venir, i és sí o sí parada obligatòria. Joan, jo avui no estic sola, estic molt ben acompanyada. De fet, a la meva mà dreta tinc ni més ni menys que el president de l'Associació de Pessebristes de Barcelona, un nom com una institució. Josep Porta, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estem?
Com estàs tu després de fer aquesta obra d'art que tenim aquí al davant?
Bueno, jo no he sigut més que un artífex dels vols que hi han intervingut. Bé, encara anant muntant pessebres, perquè encara tenim molta feina a fer i a muntar. Aquesta tarda inaugurem la Bienal del Pessebre Català al Cercle Artístic. O sigui que, bé...
Molta feina, no?
Molta feina.
Home, és Nadal.
Sí, exacte.
Si no teniu feina per Nadal.
Exacte, nosaltres en fem tot l'any. Però, bueno, sobretot aquestes dates apreten molt, eh?
A veure, Josep, explica'ns... perquè això és ràdio. Llavors, explica'ns tu, que ho saps millor que ningú, què hi veiem en aquest pessebre. Perquè jo només l'únic que puc dir que és espectacular, que crec que deu fer uns 4 metres o 6...
6
Mira, 6x4 metres, o sigui, és molt espectacular. I llavors, que el que s'hi veu són muntanyes, roques, una església una mica destruïda i figures, bé, les figures tradicionals i animals. A part d'això que puc fer la primera radiografia, diríem, què hi veiem aquí, Josep?
Bé, aviam, aquest any celebrem els 800 anys que Sant Francesc va fer el seu primer pessebre a Grècia, no? Que era un pessebre vivent, però bueno, és la data que consta del primer pessebre que es belluga, que no sigui obra d'art, dura i pura, no? Llavors, celebrant aquesta efemèride, doncs, bueno, hem volgut dedicar, doncs, aquest pessebre a Sant Francesc. És un pessebre inspirat en els anys 1300, que és l'època del Sant Francesc. Està basat en dibuixos i pintures de l'època, sobretot del Giotto, que és on ens hem inspirat més, i llavors, doncs, bueno, representa això, representa totes les escenes clàssiques del naixement, però inspirades, o sigui, portades a un poble de la Itàlia de Sant Francesc, no? Llavors, en una banda tenim, doncs, una església derruïda, tipus les esglésies que es veuen per l'àrea de Florència, Siena i d'això, i llavors, doncs, bueno, va pujant. A dalt hi ha un viaducte en el qual els reis passen per sobre. Més amunt, doncs, hi ha un poble de l'època, i llavors, bé, a baix de tot, doncs, tenim la cova amb el naixement, amb el Sant Francesc que va adorar el nen. Llavors, al centre del pessebre hi ha uns safrejos, en el qual hi ha unes rentadores que van a rentar la roba, que són també unes de les figures clàssiques del nostre pessebre.
Ara fer el safareig, que li en diuen, no?
Exacte. Hi ha el caçador, bueno, hi ha moltes ovelles, i llavors a la banda on hi ha l'església derruïda, doncs hi ha l'Anunciació als pastors, que estan allà amb un foc escalfant-se i reben el missatge de l'àngel.
Escolta, Josep, jo veient aquest pessebre, el primer que m'ha cridat l'atenció són els colors, perquè hi trobem com colors molt vius, no? Per exemple, un magenta, un blau turquesa. No sé si és perquè estan inspirats en un poble italià i utilitzaven aquests colors, perquè aquí això sí que no estem gaire acostumats.
No, no, evidentment, l'època del Giotto són aquests colors els que ell pinta els seus quadres, i per això nosaltres hem fet servir aquesta paleta de colors, que no és una paleta habitual de les que es fa servir per pintar el pessebre de casa, i jo crec que, a més a més, també és una picada d'ullet als nens, que estan molt acostumats amb els dibuixos i amb les pel·lícules que veuen, que són molt aquest tipus de color el que estan veient. I bueno, també és una mica per trencar. D'un any a l'altre s'han d'anar fent coses diferents perquè no arribi la gent i digui... Ah,
és el mateix que l'any passat, no fa falta que torni. Exacte, doncs no, torneu, no, perquè aquest any és molt diferent.
Doncs és molt diferent.
I val molt la pena això, perquè és un pessebre tradicional, amb les escenes tradicionals, això sí, crida molt l'atenció als colors, jo us ho asseguro.
Olma.
Josep, deies, digue'm.
Res, que li volia preguntar jo a en Josep Porta, president de l'Associació de Pessebristes de Barcelona, perquè ara ens dèieu tots dos que el que podem veure al Museu Frederic Marès és un pessebre inspirat en la tradició italiana. No sé si té alguna cosa a veure que el pessebre que podrem veure a plaça Sant Jaume sigui també de tradició napolitana.
D'això en parlarem, Josep, perquè en dona per parlar que van...
Bé, clar, el pessebre de la plaça Sant Jaume, evidentment, és un secret, no l'ha vist ningú.
No, però ja no és tan secret, Josep.
Bueno, han desvetllat una mica el que seria. Sabíem que sí, que ara s'inspirava amb la tradició napolitana, que principalment la tradició napolitana, el seu pessebre és entre el bé i el mal, o sigui, per una banda... i tens el naixement i els reis i d'això, i a la banda, doncs, del pessebre napolità, un pessebre napolità complet, doncs hi ha els 7 pecats capitals. O sigui, jo crec que el pessebre de la plaça Sant Jaume una mica anirà per aquí. O sigui, per una banda hi haurà la part del bé, i per una altra banda hi haurà la part del mal, que deurà ser, doncs, bueno, potser tot aquest drama que estem vivint de Gaza i d'Ucraïna i de tot això, no?
Miri, Josep, si li sembla bé, jo li explico una mica el que de moment sabem, perquè recordem que el pessebre a la plaça Sant Jaume es podrà veure a partir d'aquest divendres, de desembre, sí. Però ahir es va fer la presentació i se'n van desvellar alguns detalls. Es va fer una mica una imatge del que serà, es pot veure. I el que sabem és que serà una mena de teatre en miniatura, que està inspirat, com dèiem, en el pessebre napolità. Hi haurà més de 70 fotografies impreses que representaran la vida quotidiana dels habitants de Barcelona. Llavors, a Barcelona, que estarà com al darrere, se'n podrà veure diverses coses de Barcelona, com per exemple la Pedrera, l'Eixample i el Tibidabo, que el Tibidabo és on se situarà el naixement de tot plegat. No sé què en penses de la idea d'aquest any, perquè sempre hi ha molt de rebombori en torna a la idea del pessebre de Sant Jaume.
Jo crec que aquest any una mica el pessebre de Sant Jaume torna als orígens que no hauria d'haver perdut mai, i que per tant, evidentment, serà una interpretació molt d'avui dia, molt d'ara, però serà una recreació del pessebre a partir d'uns personatges o d'unes idees d'avui, no?
Perquè, no sé si el Josep em sent, Olma?
Sí.
Perquè ara en Josep ens deia el pessebre de plaça Sant Jaume torna una mica als orígens que no hauria d'haver perdut mai. Entenc que el senyor Porta no hi estava gaire d'acord amb els pessebres que hem vist darrerament a la plaça Sant Jaume.
Home, jo la veritat és que crec molt en la innovació del pessebre, però el que no es poden fer són xapusses. I jo crec que els dos últims anys sobretot s'han fet xapusses. Sobretot l'any passat, amb una cosa projectada a un mapping, no?
Que, sí, exacte.
Que no s'entenia res del que estava projectant, perquè com que la gent podia posar-se allà al mig i demanar coses, doncs allò era una cosa, i més a més, mentre no es projectava el mapping no es veia res. I l'altre any, doncs, el vent s'ho va emportar tot el que hi havia, es va haver que improvisar a corre cuita, van posar uns pessebres als aparadors que eren superpetits i que la gent no els veia, i que més aviat amb els comerciants els hi feia més nosa que servei. Per tant, aquí ve el meu de dir doncs, que...
Que torna als orígens.
Que torna als orígens, per molt provocadors que siguin aquests orígens. No. Amb això sí que no m'hi poso, però crec que el pessebre a la plaça Sant Jaume ha de ser una cosa espectacular, com sembla que pinta aquest any, que sembla que pinti molt espectacular, perquè per almenys l'estructura que hi ha muntada en aquest moment doncs és una gran estructura per posar el pessebre, i per tant crec que la gent hi anirà i quedarà contenta, i després vindrà cap aquí al Marès i podrà veure el que hem muntat aquí al Marès, i si tenen més ganes podran anar al Cercle Artístic a veure la Bienal, i bueno, podran
fer la ruta turística, podran fer una ruta típica de Nadal.
En pocs metres podran veure molts pessebres. Amb un espai de 500 metres podran veure 7 o 8 pessebres.
Jo ara ho explicaves, no? que torna als orígens, al pessebre de la plaça Sant Jaume, agafant-se com les seves llicències per innovar, i m'agradaria molt saber què en pensa vostè, el president de l'Associació de Pessebristes de Barcelona, abans que es faci aquest pessebre, que, per exemple, la figura de l'arcàngel serà un jove escalador, o que el caganer serà una noia que llegeix un llibre.
Bueno, jo ho trobo bé, no d'això. Evidentment, un escalador és un personatge que va per les alçades, no?, com els àngels, vull dir... I jo crec que, a més a més, els escaladors han de tenir àngel, perquè atrevir-se a pujar per aquelles parets i tot això, jo crec que té molt de valor, i precisament doncs s'ha d'estar molt net d'acord per pujar cap allà dalt, no?
Clar que sí, Josep. Escolta, per tothom que ens està escoltant, expliqui'ns a quins dies podrem venir a veure, en aquest cas, el pessebre Frederic Marès, i a quin horari. Perquè ara, per exemple, no sé si tancaria a l'hora de dinar, són quarts de dues ara i està ple, perquè està ple de persones que el venen a veure aquí darrere nostre.
No, aviam, el horari de museu, que és de els dies de cada dia, de 10 a 7 de la tarda, els dilluns està tancat, i els diumenges va de 11 a 8 de la tarda.
I fins al 7 de gener?
Fins al 7 de gener.
Sí, tenen hores.
I
hi haurà
em sembla que Nadal i Cap d'Any, no sé si està obert o no.
Potser això, hem de festa, això, no?
Sí.
Que ja toca. Sí. Abans d'acabar, això sí, Josep. Jo, abans he explicat tot el que hi havia, que trobem en aquest pessebre d'aquí, Frederic Marès, porto una estona observant-lo, perquè, Joan, estem just al davant del pessebre, per tant, l'anem veient mentre fem aquesta connexió. No trobo el caganer. Hi ha caganer?
Sí, sí, sí que hi és amagadet, home, perquè la gent el busqui.
L'heu amagat massa.
Però evidentment que hi és.
Dóna'm alguna pista.
Està a l'altre extrem del pessebre.
Ah, l'altre costat. És que feia estona que mirava i dic, crec que no han posat caganer.
Sí, perquè, sí, Josep, la figura del caganer sempre ha estat una mica controvertida. Hi ha qui el posa i hi ha qui no el posa. Bueno. Josep Porta és partidari de caganer o no?
Jo no sóc partidari del caganer. Aviam,
ja el veig, eh?
Deixa'm explicar-ho bé.
Va.
Si jo faig un pessebre popular de casa, evidentment, poso el caganer, perquè les figures del pessebre popular català és una de les figures del pessebre. De la mateixa manera que ho és la dona que renta, la vella que fila, el caçador, el pescador, l'home que llaura, la dona que porta el conill, el pastor de les neus... Tot això són figures populars del nostre pessebre i moltes més, no? I llavors, doncs, el caganer no deixa de ser una d'aquestes figures. El capellà amb el paraigua vermell, que també és una figura molt, molt, molt especial, no? I totes aquestes figures, doncs, bueno, per motius que sigui, s'ha triat el caganer per convertir-la en la figura principal de totes aquestes, i com que darrere hi ha un negoci, i em sembla perfecte que hi sigui, que la gent es pugui guanyar la vida fent una figura de pessebre, doncs, bueno, tothom busca el caganer, però per mi no deixa de ser una de les moltes figures que hi hauria d'haver, ja dic, amb el pessebre popular, amb el pessebre que es fa a casa de suro i molsa i elements naturals, no? D'aquelles figures que es trencaven només de mirar-les, i bueno, doncs, amb totes aquestes figures, doncs, el caganer és una més.
Jo ara l'estic veient, el caganer, que ja l'he trobat, Josep. No porta barretina, caganer sense barretina?
Bé, és un caganer sense barretina. Igual la fa servir per una altra cosa.
Josep Porta, president de...
Ho deixarem així a l'aire, eh?
Exacte. President de l'Associació de Pessebristes de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a la caravana de
l'Estel. Gràcies a vosaltres, precisament, per interessar-vos pel pessebre i ajudar-nos a divulgar aquesta tradició, no?
Ja ho sap.
Enhorabona, Josep.
Digues, Olma.
Doncs...
No, anava a dir que l'enhorabona i que tothom que ens estigui escoltant, Joan, que recordem que fins al 16 de gener facin el favor de passar per al Museu Frederic Marès, que veuran un pessebre tradicional i espectacular. 6x4, eh? 6 metres per 4 metres, que es diuen aviat.
Aviat, sí, sí.
Home, farem una cosa.
Digue'm.
Abans d'acomiadar-te, tu que ets davant d'aquest pessebre i que em deies hi ha gent per aquí aquesta hora mirant el pessebre... Parla una mica amb la gent d'allà, aviam què li sembla el pessebre a Frederic Marès.
Aquí al costat mateix...
A veure què està passant.
Aquí al costat mateix tens el Manolo, que és un dels artífecs que ha treballat més en aquest pessebre.
Manolo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vine, estem en directe... Espera, Josep, no te'n vagis, vine cap aquí, que si no tindrem un problema. Ara, els dos ven aquí. Manolo, estem en directe a Ràdio Estel.
Molt bé.
La coneixes, la ràdio?
Sí.
Ben fet, així m'agrada.
Bona música.
Clar, i bon contingut sempre. Bé. Escolta, Manolo, en Josep t'acaba de vendre molt bé.
Sí.
Entenc que hi entens, de pessebres i de figures.
Bueno, molts anys s'ha fet, ha sigut, diguéssim, el bàsic per fer el pessebre. Aquest any, diguéssim, la novetat és el Sant Francesc i amb el Lobito.
Sí.
I això vaig fer, diguéssim, el dibuix de la idea, es va enviar a Itàlia... Ho van fer ells, ho van reinterpretar i, bueno, cada any hi ha alguna novetat. I tot aquest pessebre, bueno, no sé si ho ha dit el senyor Porta o no, està inspirat en principi a les pintures del Giotto, que hi ha sis, però passat per el Hollywood, que a tots ens agrada i sempre hi ha algun toque. Aquí la historieta d'aquest pessebre és que tot és... ha fet a fragments, després quan ho tens conjuntat ho veus, i on treballem, que tenim un local que és petit, les portes del local fan uns 80 centímetres d'amplada, amb la qual aquesta cova tan monumental està pensada que el centre de la cova passa per la porta i los alerones... seria tot això que hi ha aquí.
L'heu d'anar desmuntant per treure del magatzem.
Tot és per fragments i es va muntant, és com un retallable. I clar, tot ha de passar, l'església aquesta passa justeta per la porta. El pont que es veu aquí, que sembla... Sí, no, res, pues fa 3 metres i pico de llargada, més el que hem tingut que afegir de paret, roca, etcètera, etcètera, perquè faci els 6 metres de...
El 6x4. I, Manolo, si ets l'artífex d'aquest pessebre, no sé si ja... Encara queda, però idea per al pessebre de l'any que ve?
De moment, no.
No?
No, estic pensant que un ja se fa gran, ja comença a fallar l'esquena, i l'any que ve faré una cosa minimalista.
Ah, sí?
Putaré, sí. 100, més o menys, 100 sacs de sorra, una palmereta, i allà... el pessebre, allà lluny, i ja està.
Hi haurà caganer?
Caganer, sí, però sota la palmera.
Doncs escolta, Manolo, vindrem. Moltes gràcies, vindrem també l'any que ve, ara. No pateixi. No.
Ara. Olma, et deia...
És una novetat o una cosa que...
Mira, Manolo, va...
A vegades... Sí, ara.
En Manolo, tinc moltes ganes d'explicar-nos-ho.
Sí, va explicant totes les característiques.
Què farem l'any que ve? Bueno,
digues, Joan.
Sempre hi ha alguna cosa.
No, deia Olma, no sé si li pots fer alguna pregunta a la gent que està visitant aquest pessebre, si està agradant, no està agradant, alguna persona que tinguis per allà que estigui visitant el pessebre.
Sí, és que en Manolo estava visitant el pessebre, eh? O sigui,
sí, home, sí.
Això estava... el teníem aquí. Ara estan entrant dues persones més. Aquests els coneixes o no, Josep?
Sí,
també els coneixes?
Els coneix tothom.
A veure, present...
Hem triat una mica una mala hora, també, eh? Tot i que fins ara hi havia
gent... A veure, qui són?
L'Amadeu.
Amadeu?
Amadeu,
bona tarda. Estem en directe per Ràdio Estel.
Molt. Hola, bona tarda. I, bueno, com que ja normalment ens truquem molt, eh?
No serà Amadeu Carbó? Espera't, Olma, és Amadeu Carbó o no?
Sí, espera, que et poso l'auricular, Josep, et trec l'auricular. Tenim en Joan Trias. Mira, el que està passant avui, Joan...
Jo diria que és Amadeu Carbó el que acabem de saludar, eh?
Hola, Joan, què tal?
Hola, Amadeu, què tal? Home,
casualitat, eh?
Són dels clàssics de la casa. Què et sembla aquest pessebre a Frederic Marès?
Home, és un pessebràs, no? Ja podem dir que és un pessebràs, un pessebre tradicional, amb d'una dimensió considerable, molt ben treballat, i alhora... té un punt també d'innovació en el sentit una de les tècniques que fan servir els pessebristes. Dos, que s'hagi pogut dedicar un pessebre que, a més, presenti aquesta curiositat o singularitat on hi tenim Sant Francesc d'Assís present en primer terme a davant del naixement, que això, clar, a veure, per mi és un passabràs, clar. És un passabràs.
Per mi també.
Deixem fer-te la darrera pregunta. Abans li preguntàvem també a en Josep Porta, com saps, president de l'Associació de Pessebristes de Barcelona. Sí. A mi sempre m'ha cridat molt l'atenció la figura del caganer, i ho dic per polèmica, sí, perquè hi ha gent que n'és molt partidària de posar-la, i hi ha gent que diu que això gairebé és una blasfèmia. Què hem de fer, Amadeu? Tu que ja entens d'aquestes coses.
A veure, que jo sempre dic que la gent faci el que vulgui, però que tot en mesura, és a dir, el caganer és una figura popular del pessebre, no només del pessebre català, eh? Caganers en trobem a Portugal, a Múrcia, a Itàlia, és a dir, en trobem a molts llocs, de caganers. Ara, d'això de convertir-lo, que ja et diu que hi ha gent que et diu que el caganer és la figura més important del pessebre català, no, això segur, ja t'ho dic jo, eh? No, és el naixement, no fotem, no?
Clar.
Per tant, la justa mesura és un detall simpàtic, i jo sí, jo sóc de posar-lo, eh?
En Barret i 900, Amadeu.
Ostres, això ja depèn de les figures que estigui fent servir. Mira, el d'aquest any no portarà barretina.
Mira.
No, doncs, no el porta.
No porta.
A veure si el troba.
Serà molt a breu.
Amadeu Carbó, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a Ràdio Estel, com sempre. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Vinga, ens trobem aviat. Adéu.
Olma Giró, gràcies, per aquest passeig pel pessebre de Frederic Marès.
Sí, ja has vist que... Quan jo us dic que hi ha gent, és que hi ha gent, eh? Clar. Hem conegut a tothom els que estava veient aquest pessebre de Frederic Marès, però vull dir, aneu i que us ho passareu bé.
Està molt bé. Gràcies, Olma, que vagi molt bé.
Fins ara.
Va, 9 minuts que manquen per arribar a les 2 del migdia i seguim parlant de pessebres.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
I avui, tot i que encara falten 3 setmanes llargues per l'inici de les festes de Nadal, nosaltres que hem decidit acabar el programa parlant sobre pessebres, avui que s'inicia aquest pessebre del Museu Frederic Marès de Barcelona, igual que molts d'altres, hi ha moltíssima gent que l'inicia precisament el dia que marca la tradició, que és per la Immaculada, eh? Però és que la veritat és que ja es respira l'esperit nadalenc a qualsevol ciutat i localitat de Catalunya. Dijous passat va ser la inauguració de l'encesa de llums de Nadal a Barcelona i altres ciutats de Catalunya. Així els comerços i eixos comercials llueixen amb tot el seu esplendor nadalenc. Però si parlem de Nadal, allò que primer ens ve al cap seria precisament això, muntar el pessebre, perquè el pessebre és cultura, és tradició, és patrimoni. Però ens hem preguntat mai qui és el creador o creadora, l'artesà o l'artesana d'aquestes figures tradicionals que donen vida al nostre pessebre? Segur que moltes vegades no. Doncs bé, per parlar de tot plegat i conèixer la quarta generació, d'una nissaga de pessebristes artesans a Barcelona, avui ens acompanya també en aquest programa Gemma Bertran. Molt bon dia, Gemma, i gràcies per acompanyar-nos un dia com avui.
Hola, bon dia.
Gemma, tu ara ho dèiem, ets la quarta generació d'una família que és de les poques que queden de pessebristes a Barcelona. Entenc que això és un valor únic, però el públic valora aquest precisament valor afegit que té cada figureta vostra?
Home, sí, jo crec que sí, una mica sí. El públic, sobretot, ho valora la gent que realment li interessa molt tot el tema del pessebre, els que fan diorames, els que estan dins de les associacions, tota aquesta gent, això ho valora moltíssim.
Si no m'equivoco, Gemma, vosaltres teniu el taller familiar al Baix Guinardó. Com s'organitza el taller per donar resposta a les vostres comandes, que suposo que precisament en aquestes dates són moltíssimes?
Sí, però la veritat és que és un taller molt, molt, molt humil. Vull dir, allà ja estem només els meus pares, jo, i ja està. Vull dir que l'organització és dedicar-li moltes hores, totes les necessàries, al final d'any encara més, i complir amb l'horari, anar treballant, i ja està, les faig jo sola, les figuretes.
Sí, com sigui, ara em deies, treballant durant tot l'any per fer figuretes de Nadal?
Sí, i tant.
Això no para, eh?
Gener. No, és que si no comencem al gener és impossible tenir les peces acabades per final d'any. Clar, pensa que són peces molt laborioses. Tot el que es fa manualment és fent artesana, una a una, i com no comencis a primers d'any, et passa l'any rapidíssim i no s'arribes de temps.
Escolta, si no m'equivoco tampoc, Gemma, vosaltres teniu parada física a la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, que és de les més importants i més antigues del món, però també teniu botiga física a la ciutat?
No. Tenim només la Fira de Santa Llúcia com a punt de venda i el nostre taller, que evidentment també es pot venir, es pot visitar, i si algú durant l'any vol fer alguna compra, es pot fer durant l'any allà al taller. Sí, sí, no és botiga, però és un taller visitable, sí, sí.
Abans ho dèiem, Gemma, que el teu besavi va començar amb aquesta herència familiar. Si parlem de figuretes tradicionals de pessebre, com a materials coneixem el fang o el guix, treballeu altre tipus de material o no?
Sí, bé, de fet, el meu avi justament va començar treballant les figuretes amb plom. El meu avi i el meu besavi, sí, sí, feien figures de plom, que nosaltres després amb el temps hem deixat de fer-les de plom perquè ja no es pot, i es fan d'estany, però encara es continuen fent, sí, sí. I després jo vaig començar amb les figures de fang i també, evidentment, ara en fem de resina, fem una varietat de materials, sí, sí.
Quan vas decidir, tu, Gemma, dedicar-te en aquesta nissaga familiar i continuar amb aquesta tradició de fer figuretes de pessebre?
Bé, em va costar una mica, no va ser pas des del principi de joveneta. Jo vaig estudiar, jo volia dedicar-me a una altra cosa. Però mira, vaig començar fent això una mica per quan era molt jove, per guanyar-me jo una mica mentre estudiava, saps? Per fer alguna coseta, i a poc a poc se'm va anar com, bueno, cada vegada se'm donava bé, tenia comandes, a gent li agradava la feina, i al final va arribar un moment que vaig haver de prendre la decisió de què fer, si dedicar-me a lo meu o això, i mira, ja em vaig quedar amb el tema de l'artesania de figuretes. Sí, sí.
Perquè ho sapiguem valorar tot ben bé, Gemma, quin és el procés de creació d'una figureta tradicional, que ara ens deies que és tan costós i tan laboriós?
Bueno, bé, doncs al principi comences amb un motlle base, i llavors agafes un motlle de guix, i llavors allà doncs, has d'introduir el fang al motlle, apretar-lo bé, apretar el motlle, tancar-lo, treure la peça, arreglar-la tota, treure-hi les rebaves, i en molts casos doncs, afegir-li les parts del cos que van per separat. Li has d'enganxar el cap, els braços, les cames, donar la posició que t'interessa. Un cop està tot això fet i acabat, s'ha de deixar secar, s'ha de coure i s'ha de pintar. Sí, sí.
Per tant, més que treball d'hores, estem parlant de treball de dies, eh?
Sí, i tant, segons la figureta. Hi ha figuretes més senzilles, més petites, que potser amb dues hores la pots tenir, però després hi ha altres figures molt més avorioses que pots estar tranquil·lament una setmana per fer-la. Sí, sí.
Perquè quines són les figuretes tradicionals que tenen més sortida?
Bueno, principalment la gent busca sempre pues, la samaritana amb la gerra, el pastor amb els dents, això és lo habitual, lo típic, el caganer, que també comentàveu abans, no? Les peces que no poden faltar, igual que una anunciata, a part de naixement, evidentment, clar. El naixement, l'anunciat, els reis, són les peces principals. Aquestes no poden faltar mai en un pessebre, i tothom són les primeres que intenta, quan fa el pessebre nou, intenta tenir i col·locar, i a partir d'aquí, pues, els pastors típics.
Clar. Sí, sí. Sí, com sigui, Gemma, vosaltres sou l'únic taller tradicional de figuretes de pessebre que queda a la ciutat de Barcelona. Això respon a una caiguda del mercat o a canvis de tendència a l'hora de fer aquest tipus de figuretes?
Jo crec que de tendència, totalment, perquè és que la feina artesana és molt complicada. Sortir endavant en feina artesana en qualsevol sector és difícil. Dedicar-li moltes hores, les peces han de tenir després un preu, costa que la gent ho valori, i bueno, anem fent, eh? Vull dir que per això tira endavant, però la gent al final no vol fer aquest tipus de feines. Clar. Està clar, sí, sí.
Per últim, deixa'm preguntar-te si teniu clients només locals, és a dir, a casa nostra, o us demanen d'arreu del món?
Sí, no, ens demanen d'arreu, sí, sí, sí. Sobretot, bueno, els italians són clients molt... molt potent, sí, sí, i a tot arreu, sí, sí, i tant, hi ha clients a tot arreu, sí.
Ara sí, per últim, si tenim algun oient, alguna oient interessat o interessada en comprar alguna figureta vostra, que us trobarem a Santa Llúcia, en aquesta parada d'Artesania Bertran, eh?
Artesania Bertran, parada número 13, sí.
Parada número 13, bon número, sí. Per cert. Allà us trobarem a la Gemma a Bertran, trobarem doncs, a tots els que es dediquen en aquesta nissaga de fer figuretes, des del seu besavi fins a la Gemma, de forma tradicional i totalment artesanal. Gemma Bertran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui a la caravana, que vagi molt bé.
Gràcies, Joan. Adéu.
Per cert, que jo estic acabant les entrevistes i em ve tant de gust dir allò de bones festes, però em sembla que encara és molt aviat per dir-ho. Però clar, veiem, estem parlant ja de festes, de Nadal, i un té la necessitat de que vinguin temps d'alegria també, que amb la que cau. Escolta'm, estaria bé que arribessin ja les tenim a tocar, per tant no ens queixarem. Nosaltres que ho anem deixant aquí, de seguida Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius que ens informa de tota l'actualitat veraç i rigorosa, l'Estel Migdia. Després ja s'hi posa Mercè Raga amb tot el seu equip, amb el Fabricació Pròpia. Escoltem també l'actualitat religiosa amb Ignasi i Miranda amb el Sense Distància i, com sempre, la missa des de la Catedral de Barcelona. Com deia, nosaltres hi tornem amb més caravana demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.